Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Continua apostant per implementar mesures que ajudin a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia. El ple municipal acaba d'aprovar una bonificació del 75% de la taxa de terrasses per al 2021. L'objectiu és donar aire al sector de l'hostaleria, un dels més castigats pel coronavirus i que compta amb un alt volum d'autònoms. Sobre els treballadors per compte propi, avui hem conegut aquesta dada. 2 de cada 10 autònoms no tornaran a treballar un cop passi la pandèmia. La xifra l'ha donada en una entrevista al Cafè de la Ràdio la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero.
Prop del 19% haurà de baixar la persiana, no tindrà suficients recursos econòmics com per subsistir, per més ajudes que li puguin donar una persona que pugui estar al centre de Sabadell, a la Rambla, pagant un lloguer de prop de 1.000 euros, sense comptar el subministre de la llum, de l'aigua, les taxes municipals, etc, etc, i sense cap ingrés, no pot assumir-ho. A més, la seva economia familiar, tingui un lloguer, tingui una hipoteca, és bastant complicat.
Es calcula que a Sabadell hi ha 13.000 autònoms. De seguida hi aprofundim, així com també en les dades de l'atur del mes d'octubre. La desocupació s'ha reduït a la ciutat per segon mes consecutiu en més de 200 persones.
Titulars.
Els grups sanguinis 0 tenen menys predisposició a contraure el coronavirus que els del grup A. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, així ho conclou un estudi del Banc de Sang i Teixits a partir de les mostres d'un miler de donants habituals. Tot i això, l'investigador Eduard Muñoz ha explicat al programa al matí que el grup sanguini no és un factor determinant a l'hora d'infectar-se.
El que hem vist i el que hem volgut posar de manifest és que certament en persones, i ara explicaré per què, joves fonamentalment i sanes, el grup sanguini té un cert pes o pot ajudar o pot evitar a contraure la infecció. Però és un factor més i aquest mecanisme de defensa o no, de defensa efectiva o no en funció del grup, és evident o molt més evident en persones joves i sanes.
Pel que fa a l'evolució del virus a casa nostra, avui us hem d'explicar que la velocitat de contagi ha baixat per sota de l'1 i que el risc de rebrot també cau fins als 714 punts.
Durant el Notícies Migdia d'avui també farem parada als Estats Units, on en un moment el recompte de vots de les eleccions presidencials han deixat un escenari del tot obert.
6 estats acabaran de decantar la presidència entre Donald Trump i Joe Biden. Per a Ernesto Pascual, professor col·laborador dels estudis de ciència política de la UOC, una victòria republicana o demòcrata, marcarà les relacions futures entre els Estats Units i Europa. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Si Trump guanya, aquests aranzels continuaran oberts perquè és un proteccionista. Si Biden guanya, probablement l'unilateralisme que ha mostrat Trump passarà a ser una política més multilateral com la que va fer Obama en política exterior, i el lògic és que arribés a acords econòmics baixant les taxes tant en Europa com als diferents països i arribar a un acord amb Xina també.
Donald Trump s'ha autoproclamat guanyador, ha parlat de frau en el vot anticipat i ha amenaçat en portar el recompte al Suprem.
Antonio Hidalgo compareix en aquests instants a la roda de premsa prèvia al Sabadell-Almeria de demà.
El tècnic de Canovelles ha dirigit aquest matí l'últim entrenament a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. D'altra banda, el navarrès Josu Galeig Apezteguía serà l'encarregat de xiular el partit de demà. És el col·legiat del Sabadell 0, Mirandés 2 d'aquesta mateixa temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada i tornem a parlar d'un temps inestable. Ha plogut durant aquesta passada matinada i continua plovent, sobretot cap a l'interior de la zona, i així es mantindrà la tendència que vagi plovent, plovisquejant en diversos punts de les comarques de Barcelona, sobretot de l'interior, no tant de la costa, durant el matí. I la tendència, però, és que aquesta pluja vagi desapareixent des cap a oest, que els núvols se vagin trencant, i això vol dir que ja a partir de migdia parlarem d'un temps més estable. Pel que fa a la temperatura, hem començat el dia amb una temperatura clarament més baixa que la d'ahir, també ho serà la temperatura màxima. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora us hem d'explicar que ja s'ha normalitzat la situació a l'AP7 entre Rubí i el Papiol en sentit Barcelona. Fa una estona s'acumulaven fins a 2 quilòmetres d'aturades a conseqüència d'un accident que havia obligat a tallar un carril al Papiol de l'AP7. També s'ha reobert la C-55 a Sant Mateu de Bages en tots dos sentits de la marxa i la situació ja està normalitzada. També s'havia hagut de tallar a conseqüència d'un accident. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris dels tramvies que per una incidència els combois de les línies T5 i T6 del tram circulen amb les freqüències de pas alterades. A més, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies de Catalunya R1, R2 i R4. Pel que fa a la resta del transport públic que circula per l'àrea metropolitana de Barcelona, funciona en aquests moments amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 6 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Quin marge d'acció té l'Ajuntament per ajudar la ciutadania i les empreses a superar la crisi del coronavirus? Aquesta pregunta va planar ahir al ple municipal de novembre una sessió que va tirar endavant diverses mesures per pal·liar els efectes econòmics negatius d'aquest virus. Per exemple, es bonificarà el 75% de la taxa de terrasses. Els establiments comercials que van tancar la primavera també rebran ajudes per pagar la taxa de residus o s'abonarà el 100% del dèficit que tindrà Transports Urbans de Sabadell, que es calcula que serà de 5,2 milions d'euros el 2021 per culpa de la pandèmia. Com dèiem, totes aquestes mesures van ser aprovades al ple d'ahir, però els grups es van preguntar si l'Ajuntament Pere feia prou o si podia fer prou.
Una discussió que avui també s'ha traslladat al debat de política municipal d'aquesta emissora. La majoria de grups coincideixen en defensar que l'Ajuntament pot aprovar mesures, però que l'ajuda de les administracions supramunicipals és indispensable. Ho resumeix aquesta intervenció del portaveu republicà Gabriel Fernández.
L'Ajuntament pot fer molt, no només en matèria d'impostos o taxes, sinó també, per exemple, aquesta proposta que hem fet per reactivar, per exemple, el comerç local, del xec de 20 euros que s'està fent en algun altre ajuntament i que hem sabut que el govern també estava pensant en el mateix. Es pot fer ajudes als autònoms directes. Però hi ha una cosa que és fonamental en Sabadell i pot treballar i exigir a altres administracions amb lleialtat, que certes coses passin. Fem força perquè l'oficina del CEPE comenci a atendre. És una vergonya el que passa en aquesta ciutat, l'oficina del CEPE.
Per part de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández ha defensat que l'Ajuntament sí que pot fer coses, però ha retret a l'actual executiu que no es vegin reflectides els pressupostos que es presentaran per l'any vinent.
De moment s'ha presentat un pressupost absolutament ordinari. No és un pressupost amb una eina de la crisi extraordinària que estem patint.
En canvi, des del govern, el regidor Eloi Cortés ha demanat que no es critiqui el pressupost fins que no sigui aprovat i ha defensat la tasca del govern. També ho ha fet la tinenta d'alcaldessa de Podem, Marta Morell.
I aquí a vegades hi ha aquest decalatge, que no tenim prou recursos i prou mecanismes per poder respondre a totes les necessitats. Davant d'això, què hem de fer? Jo crec que pel que fa aquest suport, no, al comerç, estem activant totes les mesures que podem activar.
L'Ajuntament doncs treballa doncs per que hi hagi les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat doncs tinguin unes millors condicions.
En un altre ordre de coses, ahir també es va aprovar la renovació del 58% de l'enllumenat públic que passarà al sistema LED. Les úniques crítiques del projecte van arribar per part d'Esquerra i la Crida, que avui han insistit. Coincideixen en denunciar que no s'ha licitat el projecte, sinó que s'ha optat per allargar el contracte a l'actual empresa, a l'Ubissa. Anna Lara és regidora de la Crida.
L'empresa té un benefici extraordinari que es basa en apropiar-se d'un benefici que hauria de ser públic i que no en tenim el control del compliment d'aquest contracte. És evident que de per si el contracte ja té un benefici, això no ho estem posant en dubte. El que diem és que en aquesta part té un benefici extraordinari que, a més, no sabem exactament com acabarà sent. I això hauria de quedar clar de sortida. El que em diuen és que hagués calgut un procés per tenir una licitació, per fer una nova licitació en comptes de renovar automàticament. Perquè com sabem que tenim el millor acord per aquesta renovació? Com sabem que la ciutat es beneficia de la millor de les opcions?
En canvi, la resta de grups han defensat que la mesura és positiva per la ciutat i no han donat importància a aquesta qüestió. Per exemple, Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell.
Doncs es fa una cosa que és positiva per la ciutat. Es canvia de sodi a LED, es substitueix unes llumeneres, més de la meitat de les llumeneres de la ciutat. Això és òbviament positiu, ja tocava fer-se, i a més el que fa és que l'empresa concessionària que farà aquest servei per fer aquesta instal·lació doncs contractarà persones que puguin desenvolupar-la durant 4 o 6 mesos. Això vol dir generació de llocs de treball.
El ple d'ahir també va aprovar ampliar el capital de l'empresa municipal d'habitatge amb 5,1 milions d'euros per construir una promoció de 32 pisos de lloguer social a la Creu Alta o iniciar els tràmits per concedir la medalla de la ciutat al bisbe Pere Casaldàliga. En l'apartat de mocions van prosperar totes, la de la Crida per reforçar l'atenció primària, la de Junts per elaborar una pauta contra l'assetjament sexual a les escoles i la d'Esquerra per demanar al govern espanyol que suspengui els desnonaments.
I atenció a aquesta dada, perquè el 19% dels autònoms no continuarà amb la seva activitat quan acabi la pandèmia del coronavirus. Són les dades crítiques que ha anunciat la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. Sandra Zapatero complementa aquestes dades explicant que el Banc dels Aliments de Barcelona ha confirmat que actualment un 20% dels seus usuaris són persones que treballen per compte propi.
Unes xifres que hem sabut mentre la Generalitat ha aprovat un paquet de mesures per ajudar aquests treballadors. Seran 20 milions d'euros que es poden beneficiar, fins a 10.000 autònoms amb 2.000 euros per cadascun d'ells. Encara no se sap quan s'obrirà la convocatòria, però les ajudes seran directes per ordre de sol·licitud sempre que es compleixin dos requisits, que la renta del 2019 no hagi superat els 35.000 euros i que el rendiment dels tres primers trimestres d'aquest any no superin els 13.125 euros. Unes ajudes massa minses per Zapatero.
A Catalunya hi ha 547.000 treballadors i treballadores autònoms i, com podeu veure, és a dir, això té una afectació del 2%. És molt minso. És a dir, nosaltres entenem que s'ha d'ampliar pressupost i ha d'haver-hi una aposta clara i concisa per al col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes.
En el cas de Sabadell, el mes de febrer hi havia a prop de 13.000 autònoms, una xifra que actualment ha caigut en 74 persones. Zapatero explica per què la diferència és tan poca.
Quan el panorama, no?, el mercat de treball, l'oferta s'estreta, el treball autònom creix. Per què? Perquè la gent busca més que oportunitats, que tampoc no és moment d'oportunitats en plena pandèmia, que també n'hi han, però la gent el que busca és incorporar-se en aquest mercat del treball, incorporar-se d'una forma on pugui aportar una petita economia a la seva unitat familiar, i és el que fa autoocupar-se, no?
La presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya també ha demanat que es canviï la cotització dels autònoms i que hagin de pagar una quota en funció dels diners que facturen.
I per segon mes consecutiu, l'atur ha baixat a Sabadell. Durant el mes d'octubre, 214 persones han trobat feina a la ciutat, la qual cosa situa la xifra total de desocupats en els 14.725. És la dada més baixa registrada des de l'abril de 2020, en plena primera onada de la pandèmia del coronavirus.
La destrucció de llocs de treball a Sabadell continua reduint-se, però de nou amb un ritme més lent. Mentre que al mes de setembre el nombre d'aturats va caure en 256 persones, a l'octubre la xifra s'ha reduït fins a les 214. De fet, Sabadell és el municipi del Vallès on més ha caigut la desocupació, seguit de Terrassa i Rubí. En relació amb ara fa tot just un any, l'atur a la ciutat ha crescut en 2.219 persones, mentre que la taxa de desocupació ha pujat prop de 3 punts, fins al 14,5%. L'octubre també s'ha tancat amb menys persones sense feina al Vallès Occidental. 705 vallesans s'han incorporat al mercat laboral en el darrer mes, de manera que la xifra total de desocupats a la comarca és ara de 59.398. Com en el cas de Sabadell, és el segon descens de l'atur consecutiu després de l'estiu, però també, com a la ciutat, la taxa interanual conclou que hi ha 8.989 persones més al Vallès en situació d'atur que ara fa 12 mesos. Una xifra en xifres absolutes, Terrassa continua sent la població de la comarca amb més habitants sense feina, 16.449, mentre que Badia del Vallès és el municipi amb una taxa d'atur més alta, de gairebé el 21%.
La tendència positiva a Sabadell i al Vallès contrasta amb la destrucció d'ocupació a Catalunya, on l'atur ha pujat en prop de 6.400 persones durant el mes d'octubre.
Un augment que situa la xifra total de desocupats al país en més de 484.500 persones, la dada més alta des de l'abril del 2016. En relació a l'octubre de l'any passat, l'atur a Catalunya s'ha disparat un 25% i ara ara hi ha 97.000 parats més. A l'Estat, l'atur registrat ha pujat en 49.558 persones durant el mes d'octubre i ja hi ha 3.826.000 aturats.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
És un altre dels temes que us hem destacat en titulars. El grup sanguini pot marcar el risc de contraure la Covid-19. Així ho determina una recerca impulsada pel Banc de Sang i Teixits a partir de les mostres d'un miler de donants habituals que han passat la malaltia sense tenir altres patologies associades. Concretament, s'ha confirmat que els donants de grup sanguinis 0 estan més protegits davant del coronavirus, mentre que els del grup A o estan menys.
El coronavirus té una estructura similar a la d'un grup sanguini, amb la qual cosa el cos reacciona com si fos una entrada de sang aliena. Per això els grups sanguinis estarien més protegits que altres, com ha explicat l'investigador Eduard Muñiz al programa Al Matí.
És que en funció del grup sanguini que tenim, també tenim uns anticossos de grup sanguini que van dirigits en contra dels altres grups, diferent al que és propi. Això és el que fa que les persones de grup 0, donat que tenen els dos tipus d'anticossos, podríem dir que estan més preparades o tenen un ventall d'anticossos de grup sanguini més ampli com per intentar evitar que el virus invadeixi el nostre organisme.
Muñiz, però, assegura que aquest és un element més que se suma a factors genètics derivats de tenir un grup sanguini o un altre. A més, també s'ha comprovat que la protecció només és vàlida en persones joves i sanes. De fet, després d'analitzar pacients ingressats per coronavirus i sotmesos a una transfusió de sang, no han observat les mateixes divergències que en els donants. La raó és que els hospitalitzats són persones grans amb altres patologies i un sistema immunològic afeblit.
La velocitat de transmissió de coronavirus a Sabadell ha baixat per sota de l'1 i ara se situa al 0,97, una millora que confirma la desacceleració del ritme de contagis per coronavirus a la ciutat.
També ha baixat el risc de rebrot a la ciutat fins als 714 punts. De moment, però, aquesta millora no es tradueix en una menor pressió assistencial a l'Hospital de Sabadell, que a hores d'ara té 147 pacients amb Covid-19 ingressats. Un total de 34 es troben a l'UCI o la unitat de semicrítics, un volum que des d'ahir ha obligat a obrir 11 llits de la segona planta del frontal Gran Via. Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han confirmat 7.892 casos positius de coronavirus i 406 defuncions.
I en aquesta mateixa línia, la situació epidemiològica continua millorant a Catalunya i la velocitat de contagi ja està per sota de l'1.
Això vol dir que cada infectat contagia menys d'una persona de mitjana i, per tant, l'epidèmia començaria a disminuir. En les últimes 24 hores, el risc de rebrot també ha baixat, 38 punts concretament, i ara és de 747.
I la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defuig del confinament domiciliari i assegura que serà l'última opció per frenar els contagis.
Mentre que algunes comunitats, com Astúries, Ceuta i Melilla, insisteixen a confinar la població durant 15 dies, Isabel Díaz Ayuso adverteix que Madrid només concep aquesta idea com l'última de les opcions. Per la seva banda, Castella i Lleó no en parla explícitament, però reconeix que serà inevitable.
Itàlia aplica un toc de queda nocturn i tanca totes les sales d'oci durant el cap de setmana i els dies festius.
Les dues mesures es mantindran fins al 3 de desembre. A partir de demà, Itàlia tampoc es podrà sortir de domicili a partir de les 10 de la nit. A partir d'aquí, el país es dividirà en 3 zones segons la situació epidemiològica i les restriccions seran proporcionals a la gravetat que presenti cada territori. En les zones de màxim risc, com la Llombardia, es tancaran totes les activitats comercials, a excepció dels de primera necessitat, fins a nova ordre. En aquestes regions, les classes seran telemàtiques a partir de primer d'ESO, mentre que en les zones pintades de color taronja o verd, la virtualitat escolar començarà als 13 anys. Itàlia també reduirà al 50% l'aforament del transport públic.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Passant 4 minuts del punt de 3 quarts de 2, els residents del barri de Gràcia volen que es millori la plaça del treball. És un dels temes que els preocupa, però també creuen que s'han d'atendre els problemes relacionats amb l'habitatge, la biblioteca, els ferms, les voreres i fins i tot la seu de l'associació de veïns. Tot plegat, un conjunt de millores que porten demanant per la seva zona des de fa anys.
Els espais de trobada comuns al barri, com la plaça del treball, no arriben a la solució definitiva. Ho explica el veí Raül Aragall al programa Al Matí.
Fa molt temps que estem parlant de que si s'ha de remodelar la plaça del treball, de fer una sèrie d'obres i tal, ja fa qüestió d'un any i pico s'havia de modificar la tribuna, s'havia de fer moltes coses, i en fi, vull dir, es van presentar també un dibuix en un projecte a l'Ajuntament, bueno, però tot això ha quedat en res. Vull dir que ara simplement si fan una miqueta de remodelació en el parc infantil i encara, doncs, gràcies que ens ho facin.
L'actuació feta al parc infantil prové dels pressupostos participatius del mandat anterior, però la resta de demandes han quedat pendents. A més, tot i que la zona hermètica ja ha quedat enrere com a zona d'oci, els graciencs es queixen que es fan botellons al carrer. L'associació de veïns s'ha quedat sense local, donat que s'havia de traslladar al centre cívic, però el permís municipal no ha arribat a temps. Pel que fa a la biblioteca, que té 1 miler de carnets, el cost de la persona que atén els usuaris l'assumeixen entre els veïns i l'AMPA de l'Institut Pau Vila. El diferents espais que han quedat buits, com ara locals, naus industrials o plantes baixes, generen conflictes per la seva degradació i també problemes de seguretat. Algunes famílies han ocupat els habitatges i s'han integrat com a nous veïns, però en d'altres casos no ha estat així i es converteixen en punts de venda de droga. A més, en aquest barri s'ubica també el sector anomenat dels Planetes, amb mancances de places d'aparcaments, parades d'autobús i connexions amb els altres sectors, entre d'altres.
Una conferència sobre la ideologia i les classes socials del segle XXI ha donat el tret de sortida aquest matí a una nova edició de la Universitat Progressista d'Estiu. Després que el juliol se'n celebrés la primera edició telemàtica de la seva història, des d'avui fins divendres està en marxa una nova proposta sense públic presencial. En total s'han programat una desena de xerrades amb una trentena de convidats.
Sota el lema "Ells eren pocs, nosaltres som moltes", la Universitat Progressista d'Estiu tindrà el feixisme com a eix temàtic. No obstant això, també abordarà altres qüestions, com apunta el rector de l'AUPEC i col·laborador del Cafè de la Ràdio, Jordi Serrano.
Intentem veure com s'esberlen les fronteres socials de les ciutats amb gent que està molt en el límit, com l'Enric Canet, i gent que està amb entitats d'aquestes molt de proximitat als problemes. No? Bueno, també hi ha una taula sobre postmodernitat i raó, que és l'avantsala de la postmodernitat, l'avantsala del feixisme, en el qual també hem dedicat el manifest d'aquest any a combatre la postmodernitat, no? La idea de que tot val, qualsevol idea és bona.
La crisi del coronavirus també serà present en aquesta edició de l'AUPEC amb un debat sobre els aprenentatges que es poden extreure d'aquesta situació. Les conferències que han arrencat avui a les 10 del matí es poden seguir de forma gratuïta a través d'un enllaç que publica el portal web de la iniciativa.
Notícies migdia.
No trair-se un mateix, aquesta és la màxima que defineix la trajectòria personal, però també artística, de l'artista sabadellenca Fina Miralles, segons ella mateixa. Miralles estrena l'exposició "Soc totes les que he sigut" al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, al MACBA, on es pot veure un recorregut per alguns dels temes abordats per una de les artistes contemporànies més destacades i de trajectòria més dilatada a tot Catalunya i també la resta de l'Estat.
L'exposició segueix el camí conjunt entre la seva evolució personal i el seu reflex artístic. Miralles assegura que art i vida són i han de ser inseparables.
Art i vida inseparables, en el meu cas. Vull dir-te que tal com jo era, tal com jo he fet, i tal com jo he fet era tal com jo era. No et pots trair a tu mateix. Vaja, a mi em sembla, tant si fas art com si ets metge, com si fas pastissos, com si el que sigui, Has de ser de veritat amb tu.
És una de les exposicions destacades de l'any al MACBA. Les obres escollides reflecteixen la presa de consciència sobre la naturalesa de ser-ne part, la subversió dels llenguatges i usos artístics, ja sigui a través d'accions, performance, fotografies, pintures o vídeos, però també les relacions de poder, la condició de les dones o la dualitat entre natura i artifici, entre realitat i aparença. Miralles té la recepta per seguir creant durant la pandèmia.
Hi ha d'haver-hi aquest lligam profund i aquest respecte i aquest amor cap a la vida, perquè tot això és la vida, la naturalesa és la vida. Que la gent ara diu, home, amb això del confinament, bueno, doncs vés cap endintre, si no pots anar cap enfora. Comença a buscar dintre teu a veure què hi trobes. No, hi ha espai per recórrer. El que passa és que la gent té por. Por terrible de ser qui són.
La sabadellenca ha donat al MACBA una part de les obres que ara s'exhibeixen de forma temporal. Adscrita historiogràficament al conceptual, a l'anart i fins i tot al feminisme, l'artista que diu que abans que artista és una dona de la terra, posseeix una amplitud i una complexitat de propostes que desborden les etiquetes. La mirada orgànica i transgressora de Fina Miralles ja ha arrelat, doncs, al MACBA.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... a Ràdio Sabadell.
Donald Trump i Joe Biden encara tenen opcions de proclamar-se guanyadors de les presidencials als Estats Units. El rècord de vot anticipat ha alentit el recompte en els 5 estats que decantaran la balança entre els candidats republicà i demòcrata. Són Arizona, Geòrgia, Michigan, Pennsylvania i Wisconsin. Trump ha amenaçat en portar al Tribunal Suprem els milions de vots que s'han emès per correu perquè els considera fraudulents. Un recurs que podria retardar encara més els resultats de les eleccions. Com va el recompte ara mateix, Pere?
Doncs Donald Trump compta amb 213 dels 270 vots electorals que necessita per mantenir-se a la Casa Blanca. Tot plegat gràcies a que ha guanyat en estats com Florida, Ohio i Texas. Biden, per la seva banda, s'ha imposat als estats de Nova York, Illinois o Colorado i a hores d'ara compta amb 238 vots electorals. Un frec a frec que es mantindrà fins a l'últim moment i que manté un dels escenaris més oberts de les últimes comtesses. Un empat tècnic entre els dos candidats és una de les possibilitats que hi ha sobre la taula. Ernesto Pascual, professor col·laborador dels Estudis de Ciència Política de la UOC, ha explicat què passaria en cas que s'arribés a aquesta situació. Són declaracions del programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Si hi hagués aquest empat tècnic, serien les càmeres les que decidirien, o sigui, el Congrés, que es diu allà, que és tant House of Representatives com Senat, el que decidirien. Però en aquest cas es votaria només al Senat, i aquest Senat votaria, són 50, un per estat, i és de majoria republicana, o sigui que aniria a parar a Trump. Igual que Trump té l'amenaça de que si prolonga molt els assumptes als tribunals, si el 20 de gener no hi ha electe un president, passaria a mans de Nancy Pelosi, que és demòcrata. O sigui, s'obre un escenari bastant complicat i desconegut.
Segons Pascual, una victòria de Trump suposaria refredar encara més les relacions dels Estats Units amb la Unió Europea i la Xina, amb qui manté una guerra oberta per l'anomenada taxa Google. En canvi, una victòria demòcrata obriria, diu, una nova etapa en les relacions gràcies a una política internacional menys proteccionista i més multilateral.
Doncs la Comissió Europea ha evitat valorar l'autoproclamació de Donald Trump com a guanyador de les eleccions, malgrat no haver acabat el recompte i la seva intenció d'impugnar-lo al Tribunal Suprem.
El portaveu comunitari ha dit que no comenten hipòtesis mentre els resultats de les eleccions no estiguin proclamats oficialment. Amb tot, Eric Mamer ha confiat en la forta tradició democràtica dels Estats Units. D'altra banda, el delegat de la Generalitat als Estats Units, Isidre Sala, preveu conseqüències no desitjades d'inestabilitat si les eleccions nord-americanes acaben als tribunals, tal com ha avançat Trump. Sala també creu que una victòria de Biden donaria més confiança a Europa i beneficiarà el sector agroalimentari català.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Com dèiem, hi ha 5 estats que poden decantar la balança entre Donald Trump i Joe Biden. Són Arizona, Geòrgia, Michigan, Pennsylvania i Wisconsin. L'alentiment d'aquest recompte del vot anticipat pot endarrerir els resultats d'aquestes eleccions presidencials fins a 2 o 3 dies. Per tant, encara caldrà esperar per saber qui ocupa la Casa Blanca, si Donald Trump o Joe Biden, el candidat demòcrata. I així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva. amb aquesta prèvia del Sabadell-Almeria de demà la nova Creu Alta. Que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.